Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Hi ha gent a la cua de tots els cinemes. Hi ha gent que plora, gent que festeja. Hi ha gent que puja i baixa dels cotxes. Gent als encants que tria i remena. Gent als taxis, al metro, a la pluja, en un arbre. Gent que passeja, gent vestida nua que canta. Gent assetjada pel dubte, gent que enyora i que ajuda. I gent que viu a la moda, que ve i que se'n va. Però que sola que està. Hi ha gent que somia, que abraça i l'abraça. Hi ha gent que resa i no s'ho creu gaire. Gent vagarosa, a prop de la riba. Gent als jardins, gent en els llibres. Hi ha gent que espera en els bancs de totes les places. Hi ha gent que es mor en el límit de cada paraula. Hi ha gent que compta les hores. Hi ha gent que sent que fa nosa. I gent que busca altra gent en la immensa ciutat. Però que sola que està. Gent en el fum i el soroll de mil bars insondables. Gent que en el fons el seu cor edifica miracles. Hi ha gent que du rams de roses. Gent que de cop s'enamora. I gent que excava la fosa i vol acabar. Hi ha gent que du rams de roses, gent que de cop s'enamora, i gent que excava la fosa i vol acabar. Però que sola que està. Que sola que està.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En un moment de gran incertesa política, mentre no sabem, per exemple, qui governarà Espanya els propers mesos i els propers anys potser, la corrupció ha tornat a aparèixer visiblement avui de nou a la Comunitat Valenciana. La Guàrdia Civil ha detingut 24 persones en una trentena d'escorcolls en les últimes hores dins una operació anomenada Taula que afecta el Partit Popular. Entre els arrestats, acusats d'estar implicats en una presumpta trama a través de l'empresa pública de promoció econòmica Imelsa, Hi ha l'expresident de la Diputació de València i del PP a nivell provincial, Alfonso Rus, i la secretària del grup municipal popular a l'actual Ajuntament de la capital valenciana, Maria del Carmen García Fuster. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat que aquesta operació policial demostra que a Espanya no hi ha impunitat per a ningú. Està bé que es vulguin donar mostres de coherència i de fermesa des del partit més votat actualment arreu de l'Estat, però no és suficient. Seria molt millor que, més enllà d'aquesta i d'altres declaracions, el Partit Popular, però també el Partit Socialista, Podem, Ciutadans, Convergència, el Partit Nacionalista Basc, Esquerra Unida, Esquerra Republicana i, en definitiva, tota la resta de formacions polítiques a Catalunya i al conjunt de l'Estat ataquin la corrupció de la manera més eficaç i alhora potser més senzilla, és a dir, amb mecanismes perquè les persones que cauen en aquesta perversió humana, a la qual hi ha una tendència malauradament molt present entre la nostra espècie, sigui erradicada en el moment en què apareix. Això no és estimular cap justícia paral·lela o sumaríssima ni cap judici, sinó netejar la vida política de qualsevol sospita. Després que els tribunals ja jutgin, des de la presumpció d'innocència, naturalment, però en la política no hi pot haver cap ombra de corrupció i també cal que s'assumeixin responsabilitats. És una qüestió de fidelitat als ciutadans que votem i que volem ser dignament representats pels nostres dirigents, diputats i governants. Ens acompanyen per comentar aquest i altres temes Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
També és amb nosaltres Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant el nostre amic també Jordi López Camps, és director general d'Afers Religiosos de la Generalitat i també, doncs home jubilat jubilós, senyor López Camps.
Exactament.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé.
Bé, tenim diversos temes i abans, a micròfon tancat, hem fet un guió amb alguna notícia d'última hora que també hem tingut. Per exemple, el fet que Dinamarca ha aprovat avui per una àmplia majoria confiscar els objectes de valor als refugiats. Parlarem una mica també dels refugiats, però abans, quina impressió tenen d'aquesta notícia sobre la corrupció? Certament les notícies que tenen a veure amb la corrupció quan impliquen operacions policials molt visibles i tristament molt vistoses, això fa que llavors sembla que els ciutadans s'indignin una mica més. Quina impressió tenen?
A mi sobretot m'ha sorprès la dimensió del que s'està parlant. Avui llegia la informació que parlava de 1.000 milions, que estem parlant de 1.000 milions d'euros. Recordo que tot el que ha derivat del cas Palau i fins i tot del cas Pujol, que cada un d'ells em sembla que pujava uns 10 milions d'euros, més o menys, i que això ha servit per condemnar tota la societat catalana gairebé a ser gairebé una societat tota ella corrupta. Clar, ara ens parlen de 1.000 milions... Ho trobo escandalós. Cada divendres, després de la roda de premsa, després del Consell de Ministres, la Soraya Sáenz de Santamaría criticava el president Mas, gairebé acusant-lo de connivència amb la corrupció del president Pujol o de qualsevol cosa que no estava demostrada i, de fet, no hi tenia i ni té cap imputació. I ells que han tingut el cas Bárcenas han esborrat discs durs d'ordinadors i ara sabem que només València sembla ser que hi ha una sospita de 1.000 milions d'euros, en fi, em sembla tot una broma. S'han fet servir acusacions en els polítics catalans per tapar les seves pròpies vergonyes i, en fi, jo no sé, jo crec, és que costa d'imaginar què signifiquen 1.000 milions. És que 1.000 milions és una quantitat absolutament tan gran que, clar, la podem comparar amb coses molt menors, que ens en semblen grans perquè ho són, com els 10 milions del cas Palau, però que al costat del que ha passat a València, és que és ridícul.
Senyors, tiraríem per aquí a l'hora d'analitzar aquest tema. Potser ens ha semblat que és important exigir als nostres responsables polítics que aïllin la corrupció d'alguna manera. No sabem com se'n sortiran, però ho han de fer.
Bé, jo situaré també el tema de la Comunitat Valenciana. Estic molt d'acord amb el que acaba de dir Toni, oi?
Toni Florido, sí.
Toni. Veig que A la Comunitat Valenciana imperà fonamentalment l'economia i la política està totalment sotmesa als interessos econòmics. També s'ha vist una supeditació de València, la Comunitat Valenciana, als interessos de Madrid i especialment del PP. Per això ha fet una confrontació brutal en Catalunya, tema lingüístic, etc. I després tot això ha generat una fortíssima estructura d'interessos econòmics, de connivències, de dependències i tot això, que no és tan fàcil destruir. És a dir, no serà tan fàcil encara dir que el PP desaparegui de València, perquè té una infraestructura d'interessos i demés que poden estar claríssimament vinculats al que està ara apareixent de manera més clara, ja com a investigació, perquè això ja havia aparegut abans. El que jo trobo molt políticament correctes, però lamentables, les declaracions de Soraya Sáenz de Santa Maria, quan diu això és una mostra de com l'estat funciona i tot. Però, escolta, però estan parlant del teu partit. No estan parlant de veure si s'aplica la llei de l'Estat, no. Però ella, sembla que no li va amb ella, que no va amb el PP. I és el PP de València, que era el graner més fort de vots en una altra part d'Espanya, Madrid i tal. Aleshores, aquestes declaracions, què vol dir? Que només sí, hi ha com una justícia, però estan dient del teu partit. I d'això què diu? Ni una paraula. És a dir, no, i tots estem esquitxats i tot. Clar, serien temes aquests molt forts. I després això vindrà en altres moments que això pot tenir una forta repercussió en les properes eleccions polítiques al maig, si no s'arriba a cap acord.
Ja veurem si s'arriba o no.
No és tan fàcil, eh?
No és tan fàcil, certament que no.
Encara que Felipe González sembla que avançar que hauria d'anar el socialista s'hauria d'estenir per afavorir això.
Alguns mitjans digitals ho recullen. Felipe González ha dit que la seva opció preferida és un govern del PP i Ciutadans amb l'abstenció del PSOE. Bé, veurem si serà escoltat. Aquesta és una prova dintre del socialisme espanyol sobre la possibilitat d'escoltar o no aquest líder històric que és Felipe González. Senyor López Camps, deixant de banda el tema polític ara, sobre no, la corrupció.
Sí. A veure, a mi em dóna la impressió de que estic d'acord amb tot el que han dit els meus companys, però poc més puc afegir.
Contra la corrupció hi ha acord, sempre, sí, em sembla. Sí.
Però clar, el que evidencia és de que dóna la impressió, en el cas de València, per l'import i pel nombre de persones implicades, que allò, més que el Partit Popular de València, era una organització criminal organitzada, muntada, feta, dissenyada per delinquir, per intentar quan arrempar quants més diners millor en benefici seu. Curiosament, quan aquest matí he sentit la notícia, un dels detinguts jo crec que li havia tocat el mateix any, vaja quina casualitat, 3 o 4 vegades la rifa. A mi, que no m'ha tocat mai i porto jugant molts anys, hi ha gent que té tots els números perquè li toqui. Aquesta persona, doncs, 3 o 4 cops li havia tocat. Per tant, vol dir que allò és una banda de criminals. I llavors, com deia molt bé el Lluís, aquesta gent durant una època era l'emmirallament del Partit Popular, era la referència que es feia servir per criticar els demés i, bueno, doncs en aquests moments s'està demostrant que tot allò era un castell en l'aire. Per tant, bueno, com deia Toni, no?
Sí.
Com deia el Toni, doncs escolta, que no ens critiquen a nosaltres, no ens donguin lliçons, no ens facin moralina per als nostres casos de corrupció, de què hi són i que cal denunciar-los davant d'aquest immens muntatge que tenen a València. Per tant, lligant amb el que tu, Ignasi, deies al començament, jo voldria recordar que en el primer acte de la tragèdia Hamlet hi ha quan el príncep està Hamlet detingut, el seu carceller li diu alguna cosa olora malament a Dinamarca. I que aquesta frase de Dinamarca, que abans han fet esment, després ha quedat com una referència a la crítica a la corrupció política. Per tant, en aquest cas podríem dir alguna cosa olora molt malament, no només a València, sinó al Partit Popular. I, evidentment, una notícia com aquesta, a les vigílies de pactes i repactes i ofertes i contraofertes per la governabilitat d'Espanya, doncs no sé com els negociadors entomaran aquesta notícia.
Sens dubte. Bé, potser és important també, senyors, que la corrupció sigui un factor d'unitat, o que almenys s'intenti que hi hagi aquesta unitat contra la corrupció, perquè segurament va més enllà de confrontacions territorials, que de vegades s'han intentat fer, certament, però que tampoc s'ha de generalitzar. És a dir, que no s'ha d'utilitzar per enfrontar territoris ni en un sentit ni en un altre. Ni,
bueno, ja
ni tota la societat valenciana és corrupta, ni, evidentment, tota per la societat catalana, ni tota la madrilenya.
La condició humana és la mateixa, som tots iguals, i, per tant, no es tracta de que uns, per nacionalitat o per on ha nascut, sigui més corrupte que el veí del costat.
Queda clarit, també, que ara no es molestin els valencians, molts ens poden escoltar.
Però també hi ha una cosa que jo penso, que el tema de la corrupció ha estat una arma llancívola contra l'independentisme català.
Això és veritat.
I això s'accentua molt més aquí a Catalunya que a altres parts d'Espanya.
Però també ho ha estat en el seu moment del PP contra el PSOE, quan governava Felipe González, o a l'inversa.
És que el populisme ja passa així, que es diuen grans coses, s'ataca, es juga amb qüestions que són, haurien de ser de consens, es manipulen, i finalment, quan t'esclaten a la cara, quedes molt malament, i el problema i la derivada que té és que la societat ja no es creu a ningú. Jo volia apuntar només que espero que, ara que ha aparegut o s'ha donat notícia d'aquest escàndol, s'aturi un altre cop, que ha tornat, que semblava que s'havia enterrat en el seu moment, el Pla Ideològic Nacional, que en el seu moment es va poder aturar, que ara el Partit Popular el volia tornar a impulsar, i que alimenta aquesta infraestructura al País Valencià d'interessos, que amb les obres públiques fan i desfan. I veiem que el cas aquest és precisament amb l'empresa d'infraestructures valenciana que s'ha alimentat la corrupció. El Pla Ideològic Nacional...
Vostè creu que s'utilitza la necessitat d'aigua que de vegades pot haver-hi a la comunitat valenciana,
sí, per regar,
va alimentar aquestes...
Sí, i sobretot a vegades es necessita aigua per regar camps de golf.
Bé, això
aquí hi hauria també
és l'etern debat de les prioritats.
Una cosa tan important, com és que ho impulsen ja decididament quan estan en funcions? Ho han fet ara, que estaven en funcions.
Sí, el Pla Hidrològic...
El Pla Hidrològic l'han dinamitzat ara.
Sí, el van aprovar.
Estan en funcions. Com una cosa tan important es pot fer quan estan en funcions?
Èticament és evident que no és... No és oportú.
Tornant al tema de l'ètica, és a dir, el que aquests casos de regeneració democràtica que imposa el tema de la corrupció... ens remet a la necessitat de fer una reflexió sobre el bé i el mal que està en les persones i sobre els comportaments morals en quant a referents i ètics en quant a pràctica que han de tenir les persones que es dediquen a la política. A la política ha d'haver-hi gent honrada. No poden haver-hi arribistes ni trepes, i els partits, a una part, tenen responsabilitat perquè afavoreixen aquest tipus de personatges, alguna part dels partits poden afavorir, i també perquè la poca transparència que pot haver-hi en la gestió dels cabdals públics poden també estimular que algunes persones pues, facin aquest tipus de maniobres. Penso que podem, per un cantó, exigir la dimensió ètica a tot governant per dir que és un bon governant, però clar, això és una cosa que se li suposa i hem de treballar molt perquè sigui així i que el sistema educatiu doncs afavoreixi. Jo durant molts anys, jo provinc de l'administració, he estat sempre treballant a l'administració i era molt fàcil, si ets corrupte, doncs ser corrupte i actuar com un corrupte. Únicament les barreres són l'ètica personal que té cadascú davant de la gestió del cabdal públic. Però a la vegada han d'haver-hi uns mecanismes, no només de fiscalització que ja existeixen, sinó han d'haver-hi uns mecanismes que augmentin la transparència i el control de la gestió dels càrrecs públics en l'ús del diner públic. I això és un dels camins per a la regeneració democràtica.
I també per erradicar més fàcilment els comportaments corruptes o per aïllar-los, no?, amb aquests mecanismes de transparència.
És que el corrupte es veu, el corrupte es nota, el corrupte manifesta la seva corrupció. O sigui, la gent no pot anar amb rellotges de no sé quants mils d'euros.
Sí, es veu, però de vegades s'ha pogut dissimular. De vegades
si et toca tres o quatre cops la loteria,
sí,
es veu que
sí. Això
si
també és visible.
Evidentment, si et toca tres cops la rifa, doncs escolta...
No, i si es corcolla en una seu d'un partit, encara que hi hagi, ja sabem, la presumpció d'innocència, també és una manifestació que alguna cosa ha passat. No sabem de quina dimensió. Parlava vostè, senyor Florido, de... Vaja, un milió... Deia,
mil milions.
Mil milions d'euros, perdoni. Si anava... Un milió d'euros era el cas.
És una muntanya brutal de...
Sí, sí. És un mareig d'euros.
Però tampoc se sap, això. Deixi'm, no pas defensar els corruptes, però sí, almenys, deixar les coses a l'espera de...
Tampoc se sabia dels casos que hem anat coneixent i que són molt menors i s'han fet una... S'ha escrit molt i s'ha parlat molt.
I es feia bandera,
sí, ho sabem. I estava bé que es fes, però, esclar... és que mil milions és una cosa tan
exagerada. Sí, sí.
Bueno, però això també, aquí sembla que hi ha una major clarividència amb aquests temes, però s'han de contraposar acusacions de corrupció falses. Poso un exemple claríssim, no? Quan li van dir al Trias...
Comptes de Suïssa.
Que tenia els comptes de Suïssa. I això filtrat, sembla ser, per l'ODEFI, publicat en El Mundo un dia i després l'altre dia el compte. Després a Suïssa diuen que això no és. Això és encara... té una gravetat enorme, això.
Això també és corrupció, eh?
Aquesta... I gravíssima, aquesta és.
En aquest
perquè
cas...
Perquè està, diguéssim, tacant una sèrie de persones que no tenen cap culpabilitat. Però estan treballant per què? És això, la finalitat. És a dir, aquest és el tema, eh?
Certament que la calúmnia, sigui el que sigui, si és aquest cas o altres casos, és una forma de corrupció, també.
En el fons és quan un que decideix políticament, per exemple, una obra, pensa que això és una decisió personal, en comptes d'entendre que és una decisió del país. I aleshores, si jo a tu et dono, per exemple, unes obres que a tu et suposaran 500 milions d'euros, imaginem, o 100 o 50, gràcies a la meva decisió tu fas negoci. Home, jo alguna cosa hauré de treure, no?
Sí, però...
I aleshores comença aquesta dinàmica i malament...
Lluís, és que les coses no van així. És a dir, la concessió d'una obra és a través d'una mesa de contractació. Per tant, és una mesa pública on hi ha diverses ofertes i les el tema és que si fem que les deliberacions i les conclusions d'aquestes deliberacions siguin públiques i transparents, és molt difícil, però...
Són?
Què?
Ho eren transparents?
No, eren públiques. Però, eren públics els resultats.
Sí, sí. Com haurien de ser? Sobretot quan intervé l'administració pública. Una altra cosa és el negoci privat.
El negoci privat, que també ha d'estar... El negoci privat ha d'estar regulat.
Que també s'ha de fer èticament, clar.
Però en el públic, els diners són públics, el que cal és la màxima transparència i garanties d'equitat.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat, passant ara 8:02, amb Jordi López Camps, que és exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, també amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i amb el germà Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. M'ha semblat molt oportuna la cita que ha fet el senyor López Camps de William Shakespeare. Em sembla que sempre és un bon exercici intel·lectual citar Shakespeare, en aquest cas Hamlet, perquè precisament a Dinamarca hi ha una notícia real, ja no de novel·la, ja no de llibre, sinó de real, com és una decisió que ha aprovat el Parlament danès sobre els refugiats. Això ens torna a interpel·lar com a europeus a l'hora de pensar què podem fer humanament i cristianament amb els refugiats. Recordem que el Parlament danès ha aprovat concretament amb 81 vots a favor i 27 en contra una mesura controvertida que passa per confiscar els objectes de valor de tots els refugiats arribats a Dinamarca per fer front a les despeses que generen i limitar el reagrupament familiar. No sé si això es presenta a Dinamarca com una mesura de control del flux de refugiats.
Aquesta mesura, a mi, demostra el fracàs del projecte polític de la Unió Europea, on, davant d'un repte tan important com és el dels refugiats, cada país està fent una mica el que vol, pot o li dona la gana, i demostrant una falta absoluta de generositat i de... En fi, em sembla una actitud immoral, la del govern danès. Molts cops prenem els països del nord d'Europa com una mena de referent moral i ètic. Jo crec que és una mica de complexament en el sud d'Europa que, en fi, que tenim. I veiem clarament que no són exemple en absolutament tot. En aquest cas, per mi, no ho són gens.
És Parlament danès, Parlament.
Sí, ho ha aprovat, però és una iniciativa
sí,
lògicament del govern. Sí.
Podia haver... majoria, exacte. No? I la majoria.
Sí. El govern danès té una majoria. En tot cas, aquests vots no sabem exactament si corresponen als grups parlamentaris, com passa habitualment aquí, no amb les disciplines de partit, però en tot cas hi ha hagut una majoria que ha donat suport a això. Potser el problema que planteja el senyor Florido és més de fons, ja no és només de Dinamarca, és de tota la Unió Europea i de la manca de capacitat d'executar els febles acords que s'han pres, perquè s'han pres alguns, de moment no s'han dut a la pràctica. Aquí, a Catalunya i a Espanya, no han vingut.
La primera cosa que no s'entén és com és possible que una riuada de gent tan gran no pugui venir, ja que estan a Turquia, caminant, i hagin de travessar la Mediterrània arriscant la vida de famílies senceres. Això seria el primer cas a analitzar, i després que Europa no pugui assumir aquest flux d'una manera raonable. I faria la prèvia de tot això, i és com és que no fem res per aturar la guerra a Síria.
Aquesta és una qüestió que s'està intentant, ho sabem. Fins i tot fa poques hores hi ha hagut una declaració des del Vaticà dient que s'està intentant treballar per una treva.
És bo que en l'any de la misericòrdia, recordem, Mateu 25 era estranger i en veu acollir, sense condicions, sense necessitat de posar que si tindràs diners, no tindràs diners, si en cau simpàtic, no en cau simpàtic. No, la misericòrdia és acollir a l'altre des de la seva condició plena, total, sense necessitat de que l'altre se'n faci igual a mi, sinó des de la pròpia diferència de l'altre és acollit. Aleshores, a mi em sembla que la política de refugi i asil ha de fer-se sense condicions, i en aquest cas el fet de... com diu que expulia...
Sí, confisca els objectes.
Em sembla que fins i tot la pròpia expressió de confiscació és duríssima. És a dir, la política dels països democràtics respecte al refugi i l'asil va ser no només acollir... A veure, el nostre país té memòria històrica. Pares i avis de la meva generació van ser acollits per la Guerra Civil, i quan van ser acollits, fins i tot en alguns llocs se'ls donava diners per poder refer i reiniciar una vida. Hem entès malament, amb aquesta societat mercantilista que tot es compra i tot es ven, fins i tot es compra i es ven el dret d'asil i de refugi.
A més, són persones que ens poden fer un gran bé. En molts casos poden ser persones ben preparades.
No,
poden...
sí, el gran bé ens el fan només ja d'entrada pel fet de generar la nostra misericòrdia i acollir-los. Aquest és el primer bé. Bona a partir d'aquí...
Sí, ja ho deia, Enzo Bianchi deia que una de les característiques del monjo és l'hospitalitat, i moltes vegades un pot pensar que el monjo té la qualitat d'hospitar l'altra persona, no? Però deia ell mateix que l'hoste, la persona hospital, també enriqueix la comunitat.
Regla de Sant Benet, acolliu a l'hoste com si fos el Crist.
Això és, sí, però hi ha una segona dimensió, diu, que és que també l'hoste enriqueix d'una manera la comunitat perquè aporta els seus dons personals. No? L'únic que aquí hi ha una qüestió que també a mi m'agradaria, perquè el diumenge passat, parlant a l'hora de dinar amb una persona que tracta o treballa en el tema social, clar, jo no sé si... Primer s'hauria de distingir entre migrant i refugiat. Això també seria una mica diferent. Refugiat té una connotació jurídica clara, no? I vol dir que un país que accepta una persona com a refugiada adquireix tota una sèrie d'obligacions, no? I migrants, perquè les persones més pobres realment no poden ni... Algunes sí que migren, però la majoria no poden ni sortir. Perquè tots aquells que a vegades van amb pasteres i tal, doncs també és a base d'uns diners que han pogut fer el transport, no? És una mica complicat el tema aquest de refugiats i migrants, i després també hi ha gent que pot estar en unes condicions econòmiques, unes altres, aleshores com atendre això, perquè després ve la reacció de la gent que ho rep, que els diu, mira, aquests tenen tota una sèrie de condicions que la gent del país que acull això no les té, i aquí genera un tema de convivència que s'ha d'estar molt atent. Igual que jo recordo estant en una reunió d'un cert nivell sobre el tema de refugiats, es deia, atenció, perquè els refugiats siguin ben atesos, s'haurà de tenir en compte que la gent que estava atesa aquí no deixi d'estar atesa per atendre els nous, sinó que si no podíem generar unes dificultats de convivència. Per tant, és un tema que requeriria una molta atenció i no una politització barata, no? I, finalment, de dir que quins països, per exemple, França, em sembla que és el tercer país del món, sinó després dels Estats Units i Rússia, que ven més armes. Aleshores, sí, tots sí, aquests temes també s'haurien d'estar units a tot això, perquè molts també són refugiats de guerra.
Doncs bé, des d'aquí, vaja, apel·lem a la consciència d'aquesta Europa que té ànima, que encara creiem que té ànima, i que pot afrontar d'una manera més digna, més evangèlica, però també èticament més responsable el que és el flux de refugiats. Les xifres ho diuen tot. Em sembla que 2 milions de refugiats estan entre Turquia, el Líban i no sé si algun altre país proper, i aquí em sembla que parlem de 200.000 com a màxim per Europa. És a dir, la comparació de xifres de 200.000 a 2 milions...
El
Líban, que és un país petitíssim.
Més els desplaçats interiors que hi ha a Síria i Iraq, és a dir, els que van surten de, com a refugiats i asilats, és la gent que té possibilitats econòmiques de fer aquest viatge cap a la llibertat que se'l paga. Hi ha arribin molta gent que no pot.
És que arribin a Dinamarca, que s'acabaran sí. les seves possibilitats econòmiques de refer la vida, perquè...
També hem de dir que no tot és dolent en les polítiques d'acollida que els països nòrdics tenen amb els immigrants. Històricament han fet coses ben fetes. Sap greu, no?, que Dinamarca prengui aquesta
també, mesura. També, com apuntaves abans, és cert que hi ha hagut problemes. Hem llegit tots notícies d'aquest darrer cap d'any a Alemanya, que a més ha sigut un dels països, o, si no el país que millor ha acollit els refugiats, i també s'han generat incidents violents, i, és clar, això al final el que passa és que contamina tota la resta i la gent agafa por, i això... El dret d'asil és un dret i també és una obligació per part de les parts, el que dona i el que rep, perquè funcioni bé.
Doncs bé, certament estem parlant aquí d'una ètica i d'un valor evangèlic, però certament que no és fàcil la situació creada.
A Dinamarca jo recordo que vaig estar sis en un congrés internacional i els danesos no se'n sabien avenir de la reacció de l'Islam que va tenir quan van fer, recordeu, unes caricatures que van fer una publicació.
Sí, les caricatures de Mahoma de fa 8 anys.
No se'n sabien avenir. És a dir, a vegades no és fàcil entendre aquests mons, perquè després venen amb la violència que hi pot haver, estat islàmic, tot això, por, generen... És complexa.
Recordem que Dinamarca va patir l'any passat onades
terroristes,
també. A mi va
sorprendre molt aquesta reacció que van tenir, no? Mm-hmm. Com que no sabien entendre el que estava passant.
Sí, 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 certament. Bé, senyors, ens queden 3 minuts i hem aconseguit, senyor López Camps, no estendre'ns en el tema dels contactes polítics. Demà el rei Felip VI comença una nova ronda i no sabem com acabarà això, si encarregarà, com diuen alguns analistes, el govern o la investidura Pedro Sánchez, si és que sembla que pot tenir més suports, però de moment tot està molt confús. I bé, esperarem, en tot cas. Avui ja no ens estenem més. Sí que els volia comentar que Lluís Serra és una mica protagonista avui de l'actualitat, perquè dilluns o dimarts vinent saludarà el Sant Pare, no, si Déu vol.
No, el dia 28 de gener, el 2 de febrer, hi ha a Roma una trobada internacional que es titula Vida consagrada en unitat, amb totes les varietats que hi ha, amb motiu del final de l'any de la vida consagrada.
Que és el 2 de febrer, la jornada mundial.
I en aquests
mundial.
Moments, llegir, però crec que són bastants més, que hi havia més de 4.000 persones inscrites que participaran, potser eren 6.000 o poden ser més, i efectivament seran a Roma, Vaticà, i a Roma ciutat, per trobades, conferències, diàlegs, en fi. El dia 1 hi hauria una audiència al Papa a l'aula de Pau VI, i el dia 2 hi hauria Eucaristia, amb un jubileu de misericòrdia al matí, amb unes peregrinacions que faran, i a la tarda clauria el Papa aquest any. Però...
I vostè demà se'n va cap a Roma i estarà allà, no?
Si trobes el Papa, li dones la cosa per nostra.
Exacte. Nosaltres tenim aquí a Radio Cel el diari del Papa, cada dia.
Mai se sap, mai se sap.
Sí, no, exacte, no se sap mai. Records rep el Papa de tothom, i de totes les sensibilitats, no només catòliques ni cristianes, també jueves, musulmanes, de tot arreu. De totes les cultures. Cultures. Vol comentar alguna cosa més? S'acaba aquest any de la vida consagrada, un any temàtic molt important. Ara està una mica eclipsat per l'any de la misericòrdia, que és una altra dimensió, no, però també és important. Tot va junt, tot va junt.
La Junta Directiva de l'URC, la Unió de Religiosos de Catalunya, analitzàvem això i dèiem que bonic que podem continuar amb un tret essencial del cristianisme, com és la misericòrdia. Per tant, és com una continuïtat.
Doncs perfecte.
Perquè, en el fons, misericòrdia, què vol dir? Misèria i cor. Per tant, obrir el cor a la misèria pròpia dels altres i, per tant, obrir-se al perdó de Déu i dels altres persones. Això és una sensibilitat, un apropament. Molts temes aquí, si estiguessin resolts de la misericòrdia, segurament tindrien una altra solució.
Doncs que vagi molt bé per Roma, germà Lluís Serra, des de demà i fins al dia 2 de febrer, dimarts, dilluns i dimarts, audiència i celebració eucarística amb el papa Francesc. Que vagi molt bé a vostè, als maristes, a tots els religiosos i religioses de Catalunya i del món aquest final de l'any de la vida consagrada. Gràcies per la seva participació, Lluís Serra, també Toni Florido i Jordi López Camps. Deixi'm acabar, senyor López Camps, vostè ha citat l'Evangeli de Mateu sobre la misericòrdia. Jo cito el de Lluc, sigueu misericordiosos, com a sinònim de sigueu perfectes, no? Que la misericòrdia sigui símptoma de perfecció. Adéu-siau, bona nit.